Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat partidari que hi hagi eleccions al País Valencià després de la dimissió de Carlos Mazón, de qui ha dit que no ha estat a l'altura des de fa un any.
Si algú no sap estar a l'alçada, doncs les coses no vagin bé. Ho dic en relació amb el que hem vist aquest matí i aquest darrer any. I a vegades, com no s'està a l'alçada, el millor és reconèixer-ho, donar un pas al costat i donar la veu als ciutadans.
Ho ha dit en un acte al Palau, en què ha presentat, per cert, 50 propostes per simplificar l'administració pública. En els mateixos termes s'ha expressat la ministra del Govern espanyol i també líder del partit a la Comunitat Valenciana, Diana Morán, que ha reclamat eleccions anticipades. La titular de Ciència i Universitats ha denunciat que Mazón no marxa del tot i que, al mantenir la seva acta de diputat, no podrà ser jutjat per un tribunal ordinari sempre i quan la jutgessa que investiga el cas arribi a la conclusió que ell, aquell dia, va a cometre un delicte.
Mazón se cobija, que no dimite de todas sus responsabilidades, que se va a cobijar en les Corts Valencianes precisamente para no asumir las responsabilidades jurídicas que seguro va a tener que asumir delante de la justicia. El señor Mazón se va como vino, se va mintiendo, se va culpando a los demás de su negligente gestión, se va tarde, se va mal y se va de manera vergonzosa.
Carlos Mazón ha formalitzat, per cert, la seva renúncia com a president de la Generalitat Valenciana. Ho ha fet en un escrit registrat a un quart de quatre d'aquesta tarda. Així ha fet efectiva la seva dimissió d'acord amb el que estableix l'article 27 de l'Estatut de l'Autonomia Valenciana. I avui han entrat en servei les noves vies de Rodalies a l'estació de Montcada Bifurcació després d'acabar-se la primera fase de la reforma integral d'aquest nus ferroviari. L'actuació de DIF, amb una inversió de 34 milions d'euros, busca incrementar la capacitat de l'estació per agilitzar la circulació de la R3, R4 i R7. I detingut un menor de 17 anys per l'apunyalament d'un altre menor en una baralla a Puigverd de Lleida, al Segrià. Els fets van tenir lloc al carrer a les 6 de la matinada de dissabte a diumenge. El jove ferit amb una arma blanca va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova amb un pulmó perforat per l'apunyalada que va rebre per l'esquena. La seva vida no corre perill. Després de ser alertats els fets, els Mossos van iniciar diligències i poc després van detenir el menor. I l'escriptor argentí Pablo Moret ha guanyat el 43è Premi Herralde de novel·la amb el Contrabando Ejemplar. El llibre és a la vegada novel·la sobre literatura i narració de ficció històrica.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda aquest dilluns 3 de novembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns i divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem amb la plataforma CelNet sobre la qualitat de l'aire. Descobrirem uns nous més gegants del nostre mar. Parlarem també amb els pescadors i les seves problemàtiques. Coneixerem com funciona la taxa de residus al Delta de l'Ebre i acabarem el programa d'avui sabent exactament què és això de la campanya Porcupine que es fa en aigües d'Irlanda. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, bona tarda i bona setmana per tots.
Bona setmana.
Has vist? Pim-pam-pum, ah, bacallà d'atún.
Sí, ahir vaig anar a la platja, vaig estar a la platja, vaig ficar les potes a l'aigua.
I què tal?
Està freda ja,
Les cames no, les potes,
Les potes.
Tinguem-ho en compte, per si de cas, si algú té dubtes.
Les potes.
Bueno, deixa'm felicitar a totes les Sílvies que ens estiguin sentint.
Per què? Què
passa avui? Avui és el seu sant, Sílvia,
la nostra
companya.
Ah, felicitats, Sílvia.
Abans, totes les Sílvies del món.
Jo és que
els sants
no els domino, això ho domina més en Sergi Corral que jo.
Doncs Sergi Corral, gràcies pel sant. Ah, no, que és el meu. Però això, felicitats, eh?
Moltes gràcies. Felicitats, Sílvia.
Gràcies, gràcies.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Moltes felicitats, Sílvia. I
gràcies.
No res...
Tens una Sílvia al costat, també, eh?
Què?
I que tens una altra Sílvia, tu, per aquí, no? O no?
No, no. Tu ets l'única des de Tarragona. No, no. Aquí no en tinc. Per això que ho has dit, perquè ho has dit tu, que si no, no ho hagués sabut que era Santa Sílvia. I no res, aquí, bueno, de dilluns, no? Comencem la setmana en ganes i en força.
Comencem setmana i comencem mes de novembre, ja, això passa volant. Sembla que fa dos dies, era agost, i ja estem al novembre. Tres dies i Nadal. Anem a saludar Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé. Mira, Sílvia, haurem de buscar algun aiguat del dia 3 de novembre. Aviam si trobes algun aiguat per batejar-lo amb el teu nom.
Però fort, eh? Ja ho veuràs,
fort,
eh?
Home, fort.
Això, ja, tornado i tot, eh? Oh,
d'aquells de...
Tothom, eh?
D'aquells de 100 litres mínim. Són ja els que comencen a portar nom sèrio.
Com diu un amic meu, polo menos.
Bueno, l'any passat, fa un any, hi va haver una aiguat a Tarragona, a la Mora, al barri de la Mora, allí costat Arran de Mar, mai millor dit, els va deixar bastant inundadets.
Doncs, si va ser el 3,
ja el tenim.
Si va ser el 3 de novembre, ja el tenim, a l'aiguat de Santa Sílvia.
Ja està.
Jo diria que va ser el 3, hauria de confirmar que no fos el 2, però diria...
Feu recerca climàtica, va.
Exacte, després en fem. Jo ara mateix em va una mica malament. Anem a saludar en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. I bé, primer de tot, felicitar a Sílvia. Sílvia, felicitats.
Gràcies.
I res, aquí arrencant setmana ja, una setmana més arran de mar, i com bé dius ja, tres dies i Nadal.
Tres dies i Nadal. Vosaltres quedeu-vos amb això, tres dies, i ens estiguem dient adeu, adeu per Nadal. Vinga, va, deixem el Nadal. També hi ha l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que el Club Nàutic L'Escala vol prorrogar la concessió per gestionar la darsena esportiva que s'acaba a finals del 2029, Sergi.
Doncs sí, la junta directiva del club treballa per renovar la concessió aquesta que ara mateix. La concessió inicial parteix de l'any 1979 per un període administratiu de 20 anys, un període inicial amb l'objectiu de construir i explotar la instal·lació. El desembre del 1999 s'aprovava una pròrroga de 30 anys que va incloure l'ampliació i remodelació de la dàrsena, una concessió que ara s'acaba el 29 de desembre de l'any 2029. Des de la Junta Directiva es vol demanar una nova pròrroga d'aquest contracte, tot treballant en la millora d'instal·lacions i serveis, una pròrroga emparada per la gestió feta fins ara en tots els vessants. Escoltem Narcís Carreras, que és el president del Club Nàutic L'Escala.
Bé, la situació en general del Club Nàutic és estable. Estable des del punt de vista, som 550 socis, som una concessió. Evidentment, aquesta concessió s'acaba, ens queden 4 anys, estem negociant en aquests moments una possible pròrroga, perquè, evidentment, pues, nosaltres no estem a casa, però fem les obres i mantenim i portem la gestió. Però estem tranquils perquè hem apostat per la vela esportiva, hem apostat per l'esport i tenim un club endreçat i que és un motor econòmic pel poble al llarg de l'any, de molta gent de proximitat, digui-li de Perpinyà, de la Garrotxa, que a l'hivern venen a veure les embarcacions, i és un club dinàmic i que segueixi així.
El Club Nàutic L'Escala, recordem, és una associació esportiva privada sense ànim de lucre i les instal·lacions, però, són de titularitat pública a través dels ports de la Generalitat.
Thank you. José Ignacio Piri retrata els mariners de Cadaqués en un calendari solidari.
Ho fa a partir d'una idea sorgida del pescador més jove del poble, en Samu. El fotògraf José Ignacio Piris ha creat un projecte que combina emoció, humor i solidaritat, un calendari amb 12 retrats d'aquests mariners icònics que es posarà a la venda per recaptar fons per a l'Hospital Residència de Cadaqués. El projecte s'ha gestat al llarg de tot l'any amb més de 600 fotografies preses en sessions que buscaven trencar amb la rigidesa habitual del retrat, mostrant els llops com mai s'havien vist fins ara. Han estat els mateixos pescadors que han acabat escollint les fotografies. A més, la portada del calendari és obra del pintor Danilo Fernández, que és també de Cadaqués, que ha portat la seva versió artística de forma altruista. Aquesta peça serà exposada a la Societat L'Amistat i arrifarà durant les festes nadalenques amb butlletes a només 2 euros, perquè tothom pugui participar-hi. El preu d'aquest calendari és de 15 euros. El projecte compta amb el suport del CREA de Cadaqués, l'Associació d'Artistes Locals, que ajudaran la promoció i venda del calendari dins dels comerços del poble.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Més de 800 alumnes aprenen a remar i navegar amb lo riu Ens Mou Cel.
Sí, Marina, més de 800 alumnes de 13 centres educatius de les Terres de l'Ebre participen en la tercera edició de Lo Riu Ens Mou. La directora de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, Viviana Porres, explica que és una activitat que vol donar a conèixer el riu, el seu entorn i la seva història a partir de la navegació i la pràctica del rem.
El que fem és apropar, com ja he dit, aquesta activitat de rem als xiquets i xiquetes de les Terres de l'Ebre perquè coneguen aquest entorn natural que modela les comarques de les Terres de l'Ebre i poden conèixer de prop la flora i la fauna del nostre riu.
La iniciativa és un projecte transversal que compta amb la participació de diferents departaments de la Generalitat i la Federació Catalana de Rem. La representant territorial de l'esport, Montse Pegueroles, remarca que el projecte promou la pràctica esportiva.
Un projecte transversal en el que el Departament d'Educació, juntament amb l'IDC, amb la Federació Catalana de Rem i el Departament d'Esports, el que represento, doncs, volem promoure el coneixement d'un esport com el rem, de la navegació pel riu, de tot l'entorn que els joves es troben en el nostre territori, un riu que forma part de la identitat de les Terres de l'Ebre.
La setmana passada va ser el torn dels alumnes de l'Institut Berenguer IV d'Amposta. El director tècnic del Club Nàutic d'Amposta, David Morales, explicava que prèviament els alumnes han treballat una unitat didàctica a classe.
Ja han treballat prèviament en una unitat didàctica sobre el riu i tot això. Avui presencialment podran veure tot el que és la fauna, passaran per la Torre de la Carroba, la Font del Quinto, el que és la Pedrera, descargues del canal que hi ha, bàsicament tot este tramo, que és un tramo bastant divertit.
Des de la Federació Catalana de Rem, el president Paco Paz afirma que molts alumnes acaben vinculats a diferents clubs de rem del territori després de participar en aquesta activitat.
Molts dels xiquets que ara passaran per aquí o xiquetes que passen per aquí, doncs, bueno, al final molts fan cap a un club que està desenvolupant aquesta activitat des de Flix hasta Deltebre.
Una experiència enriquidora que contribueix al fet que el riu Ebre deixi de ser el gran desconegut entre els més petits.
Les 4 jornades gastronòmiques habituals a l'Ametlla de Mar no fallen a l'agenda 2026.
L'Àrea Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar ja ha fet pública l'agenda gastronòmica de cara a este 2026, en la qual es mantenen les jornades i diades gastronòmiques habituals destinades a la promoció de la gastronomia marinera i considerades com un dels principals atractius turístics de la vila. La primera activitat de l'any seran les 12es jornades de la Galera de les Terres de l'Ebre, organitzades junt amb les Viles Marineres, que començaran el dia 6 de febrer i s'allargaran fins al 8 de març. Estes jornades s'organitzen conjuntament amb la resta de viles marineres de la costa de l'Ebre, com l'Ampolla, la Ràpita i les Cases d'Alcanar, sota la coordinació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a Terres de l'Ebre. Del 10 al 19 d'abril tindran lloc les 14es jornades de la Tonyina Roja del Mediterrani i la Ruta de la Tapa Roja. Dins d'aquestes jornades s'ha previst els dies 11 i 12 d'abril la Diada de la Tonyina Roja, que coincidirà amb la celebració de la Tuna Reis Bafelgó. Les jornades dels fideus rossejats seran del 29 de maig al 7 de juny, amb la celebració de la 30a Diada dels fideus rossejats i la mostra de vins d'O Terra Alta el 31 de maig. L'agenda gastronòmica de l'Ametlla de Mar clourà amb les 14es jornades del peix de la llotja i l'arrossejat, que tindran lloc del 9 al 18 d'octubre, destacant la 40a Diada de l'arrossejat programada el 18 d'octubre. L'Àrea Municipal de Turisme consensua l'agenda gastronòmica amb els bars i restaurants del municipi.
Anem ara fins les costes del Garraf. Vilanova porta a aprovació el nou contracte de la neteja que contempla la creació d'un equip específic per la neteja de les platges. Carles.
Doncs sí, Valoriza és l'actual empresa que ofereix el servei de la recollida d'escombraries i és qui ha presentat la proposta per poder gestionar tant aquest servei com també el de la neteja viària, ara a càrrec de la companyia d'aigües i serà durant els propers 8 anys. De fet, la licitació fusionarà tots dos serveis en un sol contracte, tal com es va fer ara fa 15 anys. El desplegament total del servei podria allargar-se fins a 10 mesos, quan ja funcionaria al 100%. Algunes de les millores que incorporarà la nova licitació seran la renovació total de la flota de camions d'escombraries i de contenidors, la creació d'un equip específic per la neteja de platges, la contractació de fins a 20 nous operaris per la neteja viària i la neteja de pintades en façanes. Escoltem a Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i la Geltrú.
La neteja de les platges tindrà doncs, un personal propi de neteja de platges amb una maquinària pròpia, la neteja de la ciutat tindrà el seu personal no? amb una maquinària totalment també nova, més baldejadores, no? Amb maquinària doncs, moderna no? i molt més òptima que la que tenim ara mateix. I pel que fa a la recollida de la brossa, exactament igual. Renovaran tots els contenidors, en contenidors tots nous, accessibles, amb una maquinària, amb unes màquines, també amb uns camions doncs, completament també nous, no?
La recollida de les escombraries serà porta a porta en comerços i restauració. De moment, pel que fa a la brossa domèstica, Vilanova descarta el sistema de contenidors amb sistema d'obertura mitjançant identificació d'usuari, desmarcant-se així del que fan altres ajuntaments de la comarca que tenen el sistema de recollida gestionat per la Mancomunitat.
Nosaltres no estem en la recollida de la Mancomunitat, tenim un servei propi, perquè Vilanova i la Geltrú, que és una ciutat amb 72.000 habitants, no? La ciutat més gran en diferència no? doncs en nombre de població doncs de tota la Mancomunitat, i per això tenim un servei propi que també volem doncs, liderar i gestionar des del propi Ajuntament, no? I ara l'objectiu que tenim és la posada en marxa del nou servei de la recollida de la brossa i la neteja viària, que canviï no? doncs, radicalment la percepció i la realitat que podem tenir a la ciutadania, no? del que és un servei precari que no funciona.
L'adjudicació del nou servei de recollida d'escombraries i neteja viària suposarà posar fi a un llarg període de pròrrogues forçoses que va començar el 2018 i també permetrà veure millores en tots dos àmbits de la ciutat. Aquest nou contracte és un dels més importants de la ciutat. Es calcula que tindrà un cost de 12 milions d'euros anuals, en total 100 milions d'euros pels seus 8 anys de durada.
Anem ara cap a les costes del Maresme. Els dies 8 i 9 de novembre, el Club Nàutic d'Arenys de Mar acull el Gran Premi Principat d'Andorra de la Vela, una competició que portarà davant la costa d'Arenys entre 250 i 300 embarcacions de totes les categories. Carles. Oriol.
Efectivament, fa més de 5 anys que la Federació Andorrana de Vela escull el Club Nàutic d'Arenys de Mar com a seu del Gran Premi, ja que per motius obvis no ho poden celebrar en territori andorrà. Aquesta unió amb el País dels Pirineus portarà a Arenys embarcacions Ilka, Optimis, 420, Classe Europa, moltes. Mònica Azón, directora esportiva del Club Nàutic d'Arenys, ho ha definit com la gran festa catalana de la vela.
Que molta gent dirà, ostres, els andorrans fan una prova de vela, doncs sí, des de Barcelona 92 tenen una federació pròpia, la Federació Andorrana de Vela, i han triat la nostra vila ja des de que estem, ja pràcticament, jo crec que ja és el 6è any o 7è any que estem organitzant el Gran Premi d'Andorra, i al final és com la gran festa de la vela catalana, perquè tindrem des dels Optimis, els Ilka, els 420, els Europas. No és una prova puntuable, però sí que és una prova que la gent li encanta venir.
Serà un espectacle molt visual i plàstic on la costa d'Arenys de Mar s'omplirà de veles. Mònica Azón reconeix que seguir una regata de vela és molt més complicat per a l'espectador, ja que no es pot estar a prop dels esportistes, però tot i això, veure-ho de lluny diu que també és agradable.
Jo crec que al final no és com el mateix que seguir doncs, un partit de futbol o de bàsquet, perquè realment veus veles, van amunt i a baix i no pots distingir quin competidor és ni de quina població és el que està competint, però jo crec que al final el paisatge, el skyline que et dona doncs el que dius tu quan estàs a la villa o estàs a l'Unió donant un passeig per la serrada litoral, veure que tot el nostre territori està ple de veles, jo crec que és molt maco.
Mònica Azón recomana també gaudir de l'ambient a terra previ a les regates amb tots els vaixells ja preparats i els equips fent els darrers retocs per competir amb les màximes garanties.
Els aficionats als jocs de taula i els amants de Mataró tenen un nou repte. L'editorial Mediterrània ha llançat el joc de taula Mataró Pam a Pam, una proposta pensada per divertir-se en família o amb els amics, tot posant a prova els coneixements sobre la ciutat, la seva cultura, la seva natura i les seves tradicions més arrelades.
Exacte, Marina. El joc, recomanat a partir de 4 jugadors i amb una durada aproximada de 40 minuts, inclou 180 targetes de preguntes dividides en 3 categories: art i cultura, comerç i ciutat i natura i entorn. En cada partida, els participants hauran de respondre qüestions, fer mímica o dibuixar per avançar pel tauler. Es pot jugar per equips o de manera individual, cosa que ho fa ideal per reunions familiars o per trobades amb amics. Entre les preguntes que hi apareixen n'hi ha de tan variades com, per exemple, en quin any es va inaugurar el ferrocarril entre Barcelona i Mataró, quina riera desemboca a la platja del Callao o quin nom rep el correfoc de la Nit Boja. També hi ha proves creatives com dibuixar l'estàtua de Sant Sebastià o fer mímica de personatges i elements tan mataronins com en Robafaves o el grup musical Detallets. El joc, que es ven per 35 euros, inclou dins la capsa 16 fitxes, un dau, 180 targetes, un taulell i les instruccions. A més, el de Mataró forma part d'una col·lecció de jocs que l'editorial Mediterrània ha dedicat a diferents ciutats catalanes, municipis com Manresa, Igualada, Sabadell, Reus, Vic o Lleida, ja disposen del seu propi tauler local. Detalls, curiositats i un punt de competició sana són els ingredients principals d'aquest nou títol, que pot convertir-se en una bona idea de regal per aquest Nadal, especialment per als que presumeixen de conèixer cada racó de la ciutat de Mataró. O, com diu una de les frases promocionals del joc, si saps qui són en Robafaves i la Geganta abans que els Reis d'Orient, aquest joc hauria de ser Patrimoni Nacional de la Sobretaula.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada, concretament al barri de la Mora de Tarragona, que exigeix solucions a les inundacions un any després dels aiguats que van caure. Les obres del dipòsit antidesbordaments estan en marxa, però els veïns reclamen que arribin més mesures per evitar que situacions com les del 4 de novembre del 2024 es tornin a produir. L'Ajuntament de Tarragona destaca que s'ha actuat i s'actuarà per millorar la resiliència de la zona. Les intenses pluges de la matina del 4 de novembre van afectar uns 150 habitatges i garatges de la Mora, que van quedar en una situació molt delicada després del desbordament del canal. Després d'aprovar una moció al ple al maig, es va crear una comissió tècnica interadministrativa integrada pels ajuntaments de Tarragona, el Catllà, la Generalitat de Catalunya, l'Estat, els veïns de la Mora i l'Associació Mediambiental, la Sínia, per abordar la situació i definir projectes de millora. Els residents lamenten que gairebé 6 mesos després encara no s'hagi reunit i que tinguin un caire polític i no tècnic. El president de l'Associació de Veïns de la Mora Tamarit, Albert Franquès, ha explicat que estan decebuts i expectants, però recorda que hi ha desperfectes que encara no s'han arreglat un any després, com els del passeig. Netejar el canal i actuar de manera integral al barranc són mesures que plantegen per evitar nous episodis com els que es va viure.
Nosaltres pensem que les actuacions són senzilles, potser s'han de posar en comú, i però tenim un barranc que es pot treballar, que no és, que és un barranc que no és, pràcticament no és urbà, eh? I hi ha camps de conreu, hi ha zones que pues, quan t'informes i veus que s'han fet altres puestos. I tenim l'exemple del Canà, pues, és un poble petit, 10.000 habitants, que pues, s'ha posat les piles i ha muntat unes meses de tècniques de treball, fins i tot estem parlant de moltes coses pioneres a l'estat nostre, aquest estat que tenim, i bueno, no sé, doncs potser també hauríem d'anar allà baix al Canà a parlar amb algú.
El veïnat ha convocat un vermut popular reivindicatiu dissabte al migdia per reclamar solucions efectives. I el Festival Internacional de Cinema de Tarragona, el REC, que celebra del 3 al 8 de desembre, presenta les quatre activitats prèvies que conformaran el cicle Fem Soroll, una iniciativa que enguany vol ser una celebració del que ens uneix, del poder del cinema per transformar el silenci en diàleg i el testimoni en acció. La gestora d'activitats del Caixa Fòrum, Elisabet Linero, explica que creu en el projecte i destaca que pretenen sumar esforços per apropar a la ciutadania a la cultura mitjançant la pantalla. Totes quatre projeccions es podran veure els dijous de novembre al Caixa Fòrum de Tarragona i viatgen des de Gaza fins a Bilbao, passant per Bielorússia i el París del maig del 68. Ara volem saber quin temps farà el nostre mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació marítima que més aviat està tranquil·la al llarg de les últimes hores, tot i que queda tràngol d'est o de nord-est, ja en mar de fons. Sobretot ja mar endins en aquesta costa central i nord. Pel que fa al vent, s'anirà imposant cada vegada més de sud-oest o de sud, vent de llebeig, vent de garbí, i fins i tot una miqueta de xaloc a la Costa Brava. S'acaba, per tant, el vent de dalt, també s'acaba la tramuntana que hem tingut les últimes hores. Pel que fa al dimarts, una situació al matí de vent molt feble arran de mar, bàsicament de terral. Per tant, estarem parlant de vents de nord, d'oest, del nord-oest, en funció del tram de costa, però seran vents molt febles i, per tant, la marejol serà la dominant a tot el litoral, fins i tot una bassa d'oli. Pel que fa a la tarda, sí que el vent es reforçarà de sud, això farà que hi hagi maró a la Costa Brava, una mar força picadeta, i tot plegat amb moments de sol dominant, per tant, sense pluja, tot i que amb aquest vent, que ja diem, el dimarts serà més tossut a les comarques de Girona. Us seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Comencem destacant que la C14 està tallada a Bassella en tots dos sentits per un accident amb un camió i dos turismes implicats. Això provoca retencions en tots dos sentits. A l'autovia 2 hi ha 4 quilòmetres de retenció de Sant Vicenç dels Horts a Pallejà en sentit Lleida per un altre accident amb un camió i dos turismes implicats. En aquest cas hi ha un carril tallat a Pallejà en sentit Lleida. A la C58 i a la C33 hi ha lentitud i aturades de Montcada a Barcelona en sentit sud. A l'AP7 hi ha lentitud i aturades a Barberà en sentit sud i lentitud en posta en sentit nord, en aquest cas per obres. La B30 va força carregada a Barberà del Vallès en tots dos sentits i a la Ronda Litoral de Barcelona, a B10, i a lentitud de Zona Franca al Port i de Sant Adrià Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Fa uns dies, la plataforma Celnet, una entitat que sempre ha demanat un estudi de la qualitat de l'aire aquí a la zona del Camp de Tarragona, denunciava la inacció per part de diferents institucions. Des de l'organització asseguren que es pot fer més per regular la contaminació industrial de Tarragona. Volem conèixer més detalls de tot plegat i en parlem amb un dels seus portaveus, Adrià Pallejà. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem de dir que la vostra denúncia ve arran de tres informes que han presentat tres universitats catalanes, no?
Sí, era d'alguna manera que volíem posar a l'abast públic una informació que ja sospitàvem i que ja coneixíem de feia anys, que és que al final la Generalitat de Catalunya, i concretament el Departament de Medi Ambient, té les eines suficients per regular i legislar correctament la contaminació del Camp de Tarragona.
Quan parlem de les eines suficients, a què fem referència perquè la gent ho entengui?
Doncs creiem que aquestes eines passen per tres punts, que és control, legislació i sancions. El que hem vingut a posar a l'abast públic és que ja sabíem i que sospitàvem que és que tenim contaminació, que sabem que és tòxica i cancerígena permanentment al Camp de Tarragona. Quan diem que té les eines per legislar és que existeix el dret administratiu perquè la Generalitat pugui fer-ho i, per tant, que pugui tirar-ho endavant. I sobretot de pues, marcar aquests límits de contaminació. Nosaltres marquem aquests compostos que sabem que és l'3-butadè i el benzè, que sabem que són, que sabem que són cancerígens i que sabem que els hem trobat en repetits episodis al Camp de Tarragona. Doncs d'alguna manera en un d'aquests informes es proposen uns límits per períodes concrets de contaminació. Perquè un problema que tenim amb la normativa és que ara l'únic que està legislat és el benzè i està fet en mitjanes anuals. Això vol dir que si un dia tenim un episodi de contaminació greu, que és el que passa habitualment al Camp de Tarragona, com que prenem mitjanes anuals, aquest episodi queda diluït i, per tant, aquest episodi, per dir-ho d'una manera, és legal. I, per tant, creiem que necessitem una normativa específica pel Camp de Tarragona que reguli aquests episodis concrets, és a dir, per períodes de 24 hores o inferiors. I, de fet, un dels informes el que proposa és quins han de ser aquests límits per tant l'3-butadè, que no està regulat ara mateix, com el benzè, que només ho està fet amb aquestes mitjanes anuals.
Ara anirem aquí, però per entendre una miqueta millor aquests límits clars pel benzè i l'1,3-butadè, per on anirien?
És a dir, aquests límits són uns límits de contaminació que s'agafen doncs, de regulacions i legislacions d'altres països i del que dèiem, el que s'inclourien és dintre de, com hem dit, la Generalitat té les eines per poder regular-ho i ha de promoure una llei de qualitat atmosfèrica que el que faci és incloure aquests límits, que ara mateix no ho està fent. Un cop pugui fer això, doncs tenir una cosa que són les autoritzacions ambientals, que són unes eines que té la Generalitat perquè sap què produeixen les empreses, quins compostos fabriquen i, per tant, quin tipus de contaminació emeten, i en aquestes autoritzacions ha d'anar a incloure aquests límits d'aquesta llei. I a partir d'aquí posar les sancions que toquen en el moment en que detectem doncs, que se superen aquests nivells que proposem.
Uh-huh. Ara ho comentaves, el benzè està regulat, que és una mitjana anual pel mes, cada mes. De què estaríem parlant? Quina és aquesta mitjana?
Són valors propers als micrograms metre cúbics, crec que estem parlant de 2 micrograms metre cúbics, però és el que diem, és a dir, tenim dies en què els episodis de contaminació podem tirar, és a dir, com la fuita que va bé a CES a la tardor del 2023 o d'altres el dia de l'apagada probablement, és a dir, altres episodis puntuals que hem tingut, aquests valors s'han superat i han escreix amb valors de fins a 100, més de 100 micrograms metre cúbics, és a dir, molt, molt, molt notables. I sabem que això és nociu per la salut. El que dèiem, si agafem un episodi de 100 micrograms metre cúbic i el dividim en una mitjana de 365 dies l'any, doncs ens queda que complim amb la normativa. Però sabem que això no és, que és tòxic i que afecta la salut humana. Per tant, això el que dèiem, doncs proposem uns nivells que es poden consultar en aquests informes que hem publicat per aquests diferents períodes, això que dèiem 24 hores, 8 hores, 4 hores, i que estan disponibles a la pàgina web de Celnet i en els que això doncs és el que proposem i creiem que és el que la Generalitat ha de prendre com a referència de cara a promoure aquesta llei, que creiem que ho ha de fer ja, que ja no hi ha cap excusa i que si no es fa és per inacció i per falta de voluntat política i això, i tirar-ho endavant i regular-ho.
D'alguna manera, llavors, podem dir que els límits, almenys del benzè, l'1,3-butadè no en té i, per tant, és més difícil saber-ho, es superen pràcticament tots els mesos.
Bueno, clar, se superen, és a dir, són legals, és a dir, els episodis del 3-butadè són legals a dia d'avui al Camp de Tarragona i, per tant, respirem periòdicament i com també concloem amb un dels informes, respirem periòdicament aquest compost, que sabem que és cancerigen, però això és legal, perquè no està regulat. Llavors, com tenim referències d'altres països i d'altres legislacions que sí que el regulen, doncs el que creiem és que nosaltres ens hem de, això, hem de ser conscients de la realitat que vivim, i el que no podem fer és permetre que aquest compost ens continuï afectant com ho està fent ara mateix.
Mm-hmm. Aquests dos compostos, l'1,3-butadiè i el benzè, el principal problema que tenen és que són cancerígens, no?
Sí, 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 és així, és a dir, està demostrat i el que diem, és a dir, que en períodes permanents de contaminació sabem que afecta la salut humana, i això hi ha literatura científica que ho demostra en altres països i en altres llocs on hi ha situacions amb nuclis industrials similars a això. Per tant, el que diem, és a dir, al final el que hem fet és recollir una situació, que creiem que estem vivint una situació anòmala al Camp de Tarragona. No és normal que convisquent amb el polígon industrial de les dimensions que ho està fent intenti tirar endavant una millor relació, una millor convivència entre aquest complex industrial i la vida dels ciutadans del Camp de Tarragona al voltant. I per tant, el que diem, basant en el que ja tenim amb altres països i altres referències, posem tota aquesta informació a l'abast públic i ja creiem que a partir d'avui això és un punt d'inflexió, en el sentit de que ja no tenim cap excusa per no fer-ho i per no regular-ho. Si no es fa, és per inacció, és per irresponsabilitat i sobretot per falta de voluntat política i pels interessos d'alguns, però creiem que per salut i per la tranquil·litat de tots els ciutadans del Camp de Tarragona hem de regular-ho el més aviat possible.
Mm-hmm. Comentaves, a més, abans que tot i que hi hagi regulació del benzè, repetim que de l'1,3-butadiè no hi ha cap tipus de regulació, hi ha pics, vull dir, quan presenten informes d'estudis de l'aire que es fan no a tots els llocs, perquè fa temps que en demaneu un, sí que surten que hi ha diferents pics, no?
Correcte, en els estudis puntuals que s'han fet, és a dir, que s'han realitzat des del laboratori del Centre de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya durant els darrers anys, s'han vist pics, o com d'altres, també hi ha l'Observatori de la Qualitat de l'Aire que també ha tret les seves dades, o d'altres estudis puntuals, s'han anat veient que hi ha pics de contaminació notables, que no crec que no es poden menys tenir, el que diem valors 100-200 micrograms metre cúbic, que són valors molt, molt, molt grans, comptant que haurien d'estar en nivells del que diem 2, 3, 4, fins a 5 micrograms metre cúbic com a molt. És a dir, són nivells molt, molt, molt alts, però són puntuals i el que dèiem, queden dissolts per aquesta normativa. Llavors, sobretot, una altra cosa, i lligat amb això, és a dir, això, aquesta informació que tenim, la tenim perquè hem anat fent uns estudis puntuals, però tenim una xarxa de vigilància pública, de contaminació atmosfèrica, que pertany a la Generalitat, i la qual estan licitats uns equips de control arran d'una moció que es va presentar al Parlament, arran d'unes demandes que van presentar altres, estan licitats i hi ha uns equips que estan comprats, que estan preparats per fer una ampliació i una millora que sigui capaç de detectar contínuament aquestes dades i, per tant, que aquesta informació que dèiem no vinguin d'uns estudis puntuals que es fan d'un any per l'altre, sinó que permanentment podem saber què respirem, i sabem que aquests equips estan emmagatzemats en un magatzem de la Generalitat i, per motius que desconeixem, no estan volent ser instal·lats des de fa ja uns quants mesos. Per tant, això també ens sembla una vergonya i creiem que no hi ha d'haver cap impediment, com dèiem, sabent tota la situació que hi ha i sabent que tenim les eines per controlar tot aquest caos regulatori, doncs li demanem i exigim a la Generalitat que instal·li aquests equips i que, per tant, millori la xarxa i que, per tant, puguem saber contínuament que respirem des del més aviat possible.
Mm-hmm. En aquest sentit, comentaves que agafeu normatives, els estudis en si agafen normatives d'altres indrets. Entenc que hi ha altres països d'Europa que l'1,3-butadiè sí que està regulat, llavors.
Sí, sí, tenim altres normatives, no només d'Europa, sinó del món, que tenen, és a dir, que aquestes activitats industrials són relativament similars a d'altres refineries d'altres indrets del món. Tenim el Canadà, tenim Anglaterra, tenim Nova Zelanda, per exemple, que en venen així al cap, però n'hi ha d'altres, i per tant aquests estudis el que fan és recollir tota aquesta sèrie de literatura científica i les normatives d'altres països i l'apliquen a la realitat d'aquí, que és el que creiem, que és a dir, amb aquesta realitat industrial que tenim i amb la situació d'episodis puntuals de contaminació que tenim, doncs això posa a la base aquests límits, que són els que repetim, que la llei catalana ha d'incloure ja per poder ser controlats i per poder ser sancionats en el cas de que se superin.
Mm-hmm. Ara comentaves que arran d'aquests estudis vosaltres heu volgut exposar que la Generalitat té eines suficients per regular la contaminació aquí al Camp de Tarragona. Fins ara se us deia que no existien aquestes eines?
No crec que es digués existir en aquestes eines, però sempre hi ha hagut, sempre hi havia entrades i no s'ha avançat en la matèria. Nosaltres portem exigint i intentant reunir-nos periòdicament amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Hem exposat tota la informació i tot el que hem vingut treballant des d'aquests anys i veiem que no s'estan fent progressos endavant. Creiem el que diem, és a dir, pels motius que siguin, no hi ha hagut uns motius directes, però el que venim a demostrar de forma pública i que ho sàpiga tothom és que ho podem fer. I per tant, que si no ho fem, sobretot és per falta de voluntat política o pels interessos d'alguns. Però que tenim aquestes eines, que creiem que és de responsabilitat institucional i pública de cara a la ciutadania del Camp de Tarragona perquè puguem viure i respirar un aire net i tranquils, i per tant, que ara ja no hi ha excuses, hi ha de voluntat política i tirar-ho endavant el més aviat possible.
Més enllà d'aquests resultats que ara parlàvem, què més demostren aquests estudis que heu pogut analitzar i heu pogut presentar?
Doncs venen una mica a marcar el full de ruta de quin han de ser durant els propers mesos de la Generalitat de Catalunya. El que dèiem, venim de tota aquesta, aquesta feina que s'ha fet els darrers anys, de demostrar també, que encara que algú vulgui negar, de que tenim episodis permanents i periòdics de contaminació atmosfèrica greus, i com aquests episodis puntuals, aquests compostos, això, que tenim quins són aquests nivells que hem de regular i sobretot que existeix un marc normatiu català que permet i que per tant que la Generalitat ho pot fer. És a dir, tot aquest treball que s'ha fet en col·laboració amb les universitats ve a marcar el full de ruta que creiem que ha de prendre el Camp de Tarragona en quant a la contaminació atmosfèrica, i el que dèiem, ara ja no hi ha excuses, és agafar, és treballar-ho i sobretot aplicar-ho el més aviat possible perquè puguem viure tots tranquils i amb una bona convivència amb la indústria de la petroquímica.
Entenc que aquesta primera passa del full de ruta seria d'alguna manera crear la legislació, que això és lent de per si.
Sí, però basat bàsicament en aquestes tres línies, el que dèiem, control, legislació i sancions. Control passa per aquesta millora de la xarxa, això que dèiem, que s'instal·lin aquests equips, que estan en un magatzem, sent amb una sèrie d'excuses, que s'instal·lin ja i que hi hagi aquesta millora efectiva de la xarxa, que puguem saber cada dia i de forma consultable amb un portal de transparència què estem respirant en el moment. Per aquesta legislació, que sabem que és un procés lent, però que tenim posada la informació sobre la taula, doncs, que es treballi, que s'aprovi, que es faci el més aviat possible, ara que tenim les eines, i sobretot això també, un règim de sancions, és a dir, hi ha unes autoritzacions ambientals que marquen què és el que produeixen les empreses, quina contaminació i quin compost es treballen. La Generalitat té aquesta informació i ho sap, i per tant ha d'aplicar un règim sancionador, i si hi ha algú que se salta la normativa i que emet més contaminació de la que hauria de ser recomanable, doncs que ho faci, i així ens ajudarà a tots també, administració, ciutadans, empresa i tot, a posar-nos les piles i, el que dèiem, viurem una millor convivència entre tots plegats.
El règim de sancions, el benzè està regulat. Entenc que ja n'existeix un, que seria modificar-lo.
Sí, està regulat, però com dèiem, està regulat d'una mitjana anual. I llavors el que ens passa és això, és a dir, que aquests episodis que tenim puntualment, doncs ens queden dissolts a través de l'any. Tenim pics de contaminació molt, molt, molt forts, però com si la resta, que sabem que ens afecten a la salut humana i que això està demostrat, que ens queden, doncs, si fem una mitjana anual, ens queden que complim la normativa. Per tant, com complim la normativa i és legal, aquests episodis puntuals greus de contaminació són legals. Llavors el que hem de fer és que aquests episodis greus de contaminació puguin ser regulats, puguin ser sancionats correctament per evitar que torni a passar i el que dèiem, perquè tots plegats puguem viure més tranquils.
La regulació, llavors, ara el que comentaves, no? Ha de ser per hores, ha de ser cada dos dies, entenc.
El que nosaltres recomanem és per períodes de 24 hores o fins i tot períodes inferiors. De 4 a 8 hores i 24 hores, creiem que entre períodes de 8 i 24 hores seria suficient per poder controlar aquests episodis puntuals greus de contaminació. Però bé, com dèiem, està especificat als informes, i a totes les universitats que han treballat tècnicament i científicament en això ho han especificat molt bé, i creiem que això, que és el que diem, és el full de ruta en el qual la Generalitat ha de treballar per això, per tirar endavant aquests això i controlar aquests episodis puntuals de contaminació.
Heu presentat aquest estudi, abans has comentat que en alguna ocasió us heu intentat reunir amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, no sé si ara podreu, si us podreu reunir, si us heu posat en contacte.
Bueno, nosaltres hi treballem periòdicament, massa poc sovint pel nostre gust, i la propera reunió que hem sol·licitat, doncs presentarem efectivament. És a dir, de la temàtica dels informes ja n'hem parlat en altres reunions i l'hem estat treballant i hem vist quins avenços. Creiem que no s'estaven fent, que no s'estaven fent i que no s'estan fent els avenços que toca. Ara la propera reunió farem de forma, és a dir, presentarem els informes, però no deixarem de treballar en aquest mateix full de ruta que ja era en la línia que veníem anteriorment, i que esperem que ara que de forma pública hem demostrat que ja no hi ha cap impediment per treure endavant, doncs esperem que hi hagi un canvi d'actitud des del departament i que realment estigui endavant i de forma efectiva cap a aquesta direcció de regular d'una vegada per totes la contaminació industrial del Camp de Tarragona.
Uh-huh. Ja per anar acabant, vosaltres fa temps que demaneu un estudi de la qualitat de l'aire, en quin punt això està? Perquè ha aixecat bastantes crítiques en els darrers mesos.
Entenc que dius de la ciutat de Tarragona, no?
Sí, sí, de Tarragona.
Bé, sabem que ja hi van haver molts impediments legals i burocràtics. Creiem que hem d'anar en la línia de saber. Nosaltres, el que dèiem, és a dir, ens agradaria treballar amb una direcció del control, més que no pas els estudis són una cosa puntual i creiem que tenim dret a tenir informació de forma permanent i periòdica, i per tant, sobretot, aquest, el que dèiem, aquesta millora de la xarxa pública, que un cop s'instal·lin aquests equips, crec que ens donarà una informació que fins ara no teníem. Mentre no tenim això, i és el que hem estat treballant els darrers anys, tenim aquests estudis que de forma puntual ens van donant aquesta informació. Creiem que Tarragona ciutat especialment no s'ha fet mai una bona prospecció de quina és la qualitat de l'aire en tots els punts de la ciutat i per tots els compostos, i per tant veiem molt interessant i molt necessari doncs, que estigui endavant aquest estudi, que creiem que ara per fi d'una vegada per totes i tretes les traves burocràtiques que crec que anaven més per falta de voluntat política que altra cosa, doncs ara tirarà endavant i esperem aviat poder veure els estudis i ser conscients sobretot el que dèiem, surti el que surti, però sobretot tenir la informació. El que és important és que la tinguem per a partir d'aquí poder prendre mesures com a administració, com a ciutadania i com a tots plegats.
Uh-huh. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Adrià Pallejà, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Randamar.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara anem cap a les costes del Maresme, perquè si la setmana passada coneixíem uns gegants que representen el pastor i la sirena de la llegenda de l'Empordà, que eren de Roses, avui coneixerem uns altres gegants que representen el mateix, el pastor i la sirena, que van fundar l'Empordà, però són de més avall, de Palafrugell, Oriol.
Doncs sí, Marina, avui coneixem de nou uns gegants de la nostra costa, de la costa catalana, que tenen a veure amb motius mariners, i avui ens traslladarem fins a Palafrugell, perquè sobretot la geganta de Palafrugell doncs, té molt a veure amb el mar, i per això parlem amb el Bruno López, que és membre d'aquesta colla, de la colla de gegants de Palafrugell. Bruno, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, Bruno, presenta'ns una mica els vostres gegants, els gegants de Palafrugell. Qui són i com són?
Doncs sí, els nostres gegants, tenim una parella que representen la llegenda de la creació de l'Empordà, un amor entre una sirena, que és la Lluna, i un pastor, que és en Pitu, creats l'any 1986 per en Josep Puig, un artista local del poble, i reconstruïts 10 anys més tard pel taller Ventura Llosta de Navata. Són la sirena, que representa doncs, a la mar Mediterrània i la Costa Brava, que és la que envolta els paratges de l'Empordà, i un pastor que baixa des de les muntanyes del Ripollès fins a la costa catalana i allà es troben i s'enamoren. Aquesta seria una mica la història dels nostres gegants.
Una història molt bonica, i algú que ens estigui escoltant avui dirà, home, jo això ja ho he sentit, fa 15 dies ho vau explicar. No, fa 15 dies vam parlar amb gent de la colla de Roses i vam parlar dels gegants de Roses que representen el mateix que els vostres, Bruno.
Sí, són els nostres cosins germans, els tenim molt presents, tot i que els nostres van aparèixer abans, uh-huh. però els hi tenim molta estima, i per exemple aquest any vam anar a celebrar el seu aniversari a l'agost, i es va fer un retrobament entre les dues parelles.
Mm-hmm. Són una mica diferents, sobretot elles, les gegantes, si les poses de costat, com heu pogut fer-ho, es veu que són diferents, eh?
Sí, una, per exemple, té la cua alçada i la nostra sí que la té recargolada per tot el cos, i bueno, això les fa úniques també, i són bastant diferents i singulars les dues.
Que, clar, les sirenes, diguem-ne, que abans, històricament, la llegenda els atribueix aquests poders d'enganyar els mariners, de portar més aviat més mals que alguna altra cosa, però en canvi ara sí. Són un personatge per la canalla molt estimat, les sirenes.
Sí, la nostra és una sirena bondadosa, per dir-ho d'alguna manera, i sempre destaca, a part amb aquests pins en l'aire, podríem dir, també bastant riba i diferent de moltes altres gegantes. Crec que també és un tret distintiu de la nostra colla.
I tant, sí, sí. Teniu alguna altra figura, Bruno, a la colla que porteu?
Doncs sí, tenim unes parelles de capgrossos que són representants dels oficis de Palafrugell, que són els tapers, els pescadors, els surers i el pirata i el fatxenda, construïts també per en Josep Puig, i els actuals també són del taller Ventura i Osta, i els traiem per les festes populars del nostre poble i en algunes activitats. Uh-huh. I d'aquí poc, ara que s'acosta la festa petita de Sant Martí, avanço que estrenarem una petita figura, que és el primer fill de la nostra parella de gegants.
Ah, tenen un fill? Sí. En Pitu i la Lluna han tingut un fill?
Sí,
el
passat Palafrugell en dansa, per les festes de primavera, la Lluna vam anunciar que estava embarassada, uh-huh, i doncs ara donarà llum a aquesta nova figura de la colla, que esperem que agradi molt a Palafrugell i a tot el món geganter.
Caram, i ens pots avançar alguna cosa de com serà o tot és una sorpresa?
Aviam, és una mica sorpresa, però ja us avanço que tindrà bastants trets distintius, sobretot relacionats amb el pitu, uh-huh, sobretot la vestimenta i alguna altra cosa més.
Vinga, va, doncs no en diguem res més, que això serà un gran aconteixement i valdrà la pena doncs, que tothom que pugui anar-ho a veure en pugui gaudir i no trencar la sorpresa, eh? Que es pugui gaudir d'aquell moment. En tot cas, la relació amb el mar, de Palafrugell, es veu a través de la geganta, em comentaves també, doncs, a través de parelles de capgrossos que teniu. Sou una vila, molt estretament lligada també al mar, amb les zones que teniu, doncs, de les vostres platges, Calella, etc.
Sí, sí. Doncs, bueno, també vull dir que aquest mateix dia 9 de novembre la gent podrà vindre a votar el nou nom del gegantó i tota la gent que vingui a la trobada doncs seran benvinguts per ser partícips d'escollir aquest nou nom per la nova figura de Palafrugell que representarà doncs el nostre territori també de l'Empordà.
Clar que sí, doncs vinga, s'haurà de batejar, i tant, no, sempre que ve un nou vingut s'ha de batejar, i tant que sí. Bruno, també ens agrada en aquest espai, en aquesta secció, preguntar-vos a vosaltres, a les colles, doncs com esteu una mica de salut, de gent, de portadors, de músics, perquè en definitiva, doncs sí, parlem de les figures, les descobrim, ens agrada molt parlar-ne, però també saber com esteu vosaltres, com estan les colles, perquè els geganters, doncs aixecant les faldilles, fent-los ballar, fent-los rodar amb els músics, tocant la gralla i els timbals, sou en definitiva les seves ànimes. Com esteu vosaltres, els gegants de Palafrugell?
Doncs mira, jo et diria que estem en un molt bon moment. Crec que hem tingut una molt bona rebuda per part de la gent de Palafrugell i de fora, perquè també tenim membres de fora, la colla. I tot i aquests 20 anys gairebé d'absència de colla gegantera al poble, ja som una cinquantena més o menys de membres, entre músics, portadors i ajudes, i estem molt orgullosos perquè crec que hem fet una gran família, podríem dir, i ja som un gran nombre de persones. Sempre estem oberts a poder rebre més gent i encantats perquè aquesta colla segueix creixent i això és el millor, però ara estem en un molt bon moment. Ara farem un any des que vam reengegar el projecte de la colla gegantera i per mi que estem en molt bon moment i una bona situació.
És important, perquè a vegades parlem amb colles doncs, que ens diuen tenim molta feina per poder fer sortides, som pocs portadors, a vegades no podem anar segons on ens conviden, doncs ja ens costa molt poder-hi anar. Està molt bé trobar doncs, colles com vosaltres, que esteu en un gran moment i tot i que faci poquet doncs, que ho vau reenganxar, això vol dir que sempre hi ha alts i baixos i hi ha moments millors i pitjors, però vaja, celebrem que sigui doncs, això, un moment d'empenta.
Sí, moltes gràcies, perquè, bueno, a més no, ens esperàvem una bona acollida, però tampoc tan gran, i hem tingut molta sort, perquè com tu deies, hi ha colles, sobretot a pobles veïns ho veiem, com Calonja o Pals, que són colles que estan una mica crítiques de salut, però que els ajudem i a que puguin tirar endavant, i sempre ho diem, les colles geganteres no podrien existir, no podrien ser possibles, els nostres gegants no ballarien sense aquests portadors i gent que fa possible que surtin a ballar per tot Catalunya.
Sí, sí, és important, és el que diem. Si no hi ha ningú que aixeca les faldilles i s'hi posa sota, els gegants no ballen, formen part del patrimoni, això sí, allà estan, però no poden sortir de festa, que és la seva missió.
sí, sí.
Bruno, per on us podem veure? Em comentaves que ara teniu la festa major amb tots aquests actes que em parlaves i que seran molt... Però per on acostumeu a sortir i per on us acostumeu a moure?
Doncs sobretot per la zona de Girona, que és la nostra província, però també aquest any ens hem mogut molt per Barcelona. Hem visitat pobles com Palafolls, Hostalric, Calonja, Anglès, etc.
Perfecte, home, un calendari també intens i important. Està bé, sí, satisfà, poder portar els gegants més enllà del municipi, on tothom els coneix i tothom els gaudeix moltíssim, que gent de fora també conegui la identitat del vostre municipi a través del que representen les figures de gegants.
Doncs sí, perquè, vaja, és que és una manera de donar-nos a conèixer com a poble, com a entitat, i és molt engrescador que et reconeguin i que la gent et vingui a preguntar les sortides doncs, de quin poble venim, i també és una manera de donar-nos a conèixer arreu dels llocs, i fas més contactes amb colles i així vas fent el calendari pels següents anys. És una manera engrescadora de donar-te a conèixer.
I de fer cultura popular i cultura tradicional,
sí. Sí, exacte.
Que això a vegades costa que la joventut, que aquestes noves generacions, amb tot el que tenim ara a l'abast, a vegades costa trobar l'al·licient de formar part d'una colla de cultura popular. Tu ets jove, tu ens ho pots dir, tu has trobat en els gegants doncs una bona oportunitat.
Doncs sí, perquè sempre hi ha aquest punt entre l'impàs entre nen petit i adult, de que sempre queda un buit en les entitats de cultura popular. Jo, per exemple, que m'agraden els gegants des de petit, però també a la nostra colla veig que no tenim almenys aquesta falta de gent de la meva edat. Crec que estem molt bé, però sí que és molt visible en tot el món geganter i de la cultura popular, que sobretot el grup de gruix adolescent manca molt d'aquestes activitats. I doncs jo, que sóc adolescent, animo a que s'apuntin a les colles de cultura, que són molt engrescadores, fas molta vida, col·labores amb moltes entitats, i doncs que és una manera més de distreure't, passar el temps i conèixer noves persones.
I tant, i que fas molta festa també, que els gegants porten molta festa, també. I allà on vas sol ser festa major o sol ser una festa destacada, per tant, doncs què millor, no?
Sí, sí. Passar-s'ho bé sempre està present, i sobretot si és una festa major, que aquest any hem tingut moltes.
I tant, i tant. Doncs, Bruno, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat en Pitu i la Lluna, per haver-nos ajudat a descobrir-los, aquests gegants doncs, que representen aquest pastor i aquesta sirena, llegenda de la formació de la vostra terra, de l'Empordà, i això, doncs, moltíssimes gràcies, endavant i força, i sobretot a gaudir d'aquest bon moment, que duri, perquè sempre hi ha alts i baixos, i això és important.
Sí. Doncs moltes gràcies, ha sigut un plaer poder donar a conèixer la nostra entitat. Moltes gràcies.
Coneixent aquesta nova parella de gegants, arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
A Ran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Just something to admire, 'cause you shine on something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand, full of soul, I can take it, there's no place, where could it go? Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through, you just gotta be strong. I don't wanna lose you now, I'm looking right at the other half of me, the biggest thing that's set in my heart is a face, and now you're
discussion's a silly example, and I can't help but stare, 'cause I see true summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. With your hand in my hand, in a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go.
Ràdio d'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 5 notícies. L'Escala celebra un Castawind.